Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir, dia 11, es va obrir el plaç per presentar la declaració de renda del 2022 per internet. Bé, també es podrà realitzar de manera presencial des de entre l'1 i el 30 de juny i via telefònica des del 5 de maig. Aquestes són més o menys tres quarts dels que és, no? Realment, quan mires les declaracions i les novetats d'aquest any, no hi ha gaire. Pel que ens toca a nosaltres aquí a Catalunya, altres comunitats sí que hi ha, i aquí és on voldria acabar. Amb una reflexió que poso sobre la taula. Realment no hi ha gaires problemes. El cas és que qui ha de fer la declaració de renda, doncs parlem de 22.000 euros si tens només un pagador, i si parlem d'uns 14.000 euros si hi ha menys d'un pagador. En aquest cas, l'administració compta com a pagador, Què passa? Doncs el que passa és que la inflació, almenys a Catalunya, no reflexa en aquesta declaració de renda. És a dir, m'explico, tota la qüestió de cobrar el mateix però pugen els preus, llavors el ciutadà té menys poder adquisitiu però paga el mateix. És a dir, que a Catalunya, en funció de com ho enfoquem, tenim una pujada, no encoberta, o sigui, no és que pugi directament, però sí encoberta dels impostos. Mentre que altres comunitats sí que reflecteix aquesta inflació i baixa el sostre en el tram autonòmic, doncs per ajudar el ciutadà en funció amb aquesta inflació, recordem, perquè cobres el mateix, però la inflació puja, el teu poder adquisitiu baixa. Aquí a Catalunya això no passa. Llavors l'enfoc que podem tenir és molt clar, és una pujada encoberta d'impostos. Catalunya recaptarà més impostos. Encara que habitualment, si mirem el número de persones que toquen a retornar, acostumen a ser un 60, un 70%. 60 o 70%, podríem moure entre aquí, no? Bé, parlem d'això. Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, tenim un dia assolellat, fantàstic, la temperatura mínima serà lleugerament més baixa i en la zona de la meitat del dia, doncs les temperatures força agradables. Demà esperem una davallada important de les temperatures, una caiguda d'aquestes potents, Conforme a les pluges a partir d'aquesta tarda, aquest migdia, o sigui, ja s'espera precipitació al Pirineu i de forma més aïllada a la resta del terç nord, i així que a partir de mitja tarda, a punts de la resta del quadrant nord-est i del sector central del litoral i prelitoral, a partir del vespre. És a dir, que pot ploure d'aquesta manera. Hem de dir, plourà, però la precipitació, serà feble o localment moderada. No és una qüestió de res, Vull dir, plourà, però no per treure'ns d'aquesta sequera, si que el volem pensar. Això sí, alerta per vent i per l'estat de la mar, tant en costes de l'Empordà, la tramuntana bufarà, com el mestral, en aquest cas, a la part sud. Parlem de Tarragona i Girona, en aquest cas, Doncs així ho tenim, així tenim el temps. Parlem de la declaració de renda. Anem cap allà. Tant com internet, que seria a partir d'ahir, com explicaven aquestes xifres, el pla de la renda es podrà fer a partir d'allà, a partir d'internet, per internet, entre l'1 i el 30 de juny, presencialment, i via telefònica, doncs, a partir del 5 de maig, Això sí, en aquesta campanya hi ha dates que són claus, com les que estaven comentant, no? Bé, per exemple, per posar més dates, el dimarts 27 de juny s'acaba el termini per les rentes a ingressar amb domiciliació bancària. El dijous 29 de juny serà l'últim dia per demanar cita prèvia. El divendres 30 de juny acabarà el termini per presentar la declaració, ja sigui per internet, per telèfon o d'una manera presencial, eh? Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, Catalunya, la segona comunitat...
Jo tampoc,
però...
Portem 24 hores, el determini.
Bueno, tampoc jo tinc gaire cosa per fer, vull dir, faré ràpidament, vull dir...
És molt normaleta, sí.
La meva tampoc és, no té un secret, eh? Però escolta'm, és curiós que encara que sigui la més senzilla, que serà moltes de les persones que ens estan escoltant, és molt difícil, perquè és molt espessa i molt confusa, eh? Sí, encara que l'esborrany i tot això, d'això en parlarem ara mateix, eh?
Bé, perquè que no som entesos a la matèria de números, ens costa moltíssim.
És un problema, eh? Bé, el cas és que la nostra comunitat Catalunya és la segona més contribuents. Bé, quines són les deduccions específiques, Sergi?
Sí, doncs primer posem les dades de l'any passat i que també demostren, doncs, a Catalunya la segona comunitat espanyola amb més número de contribuents. Pràcticament és la primera, el que demostra també que hi ha moltes declaracions de la renda que són individuals. Mira, l'any passat Catalunya va arribar a 3.890.000 en declaracions, únicament superada per Andalusia i per poc. Andalusia va presentar 4 milions, és a dir, 100.000 més. Catalunya, com dèiem, en aquest cas, és la segona comunitat amb més declaracions, i no és de les comunitats que tinguin més bonificacions, eh? Concretament en tenim 11. Amb 11 punts tenim bonificacions, així que és important en aquest cas perquè cada govern autonòmic té, doncs, la possibilitat de presentar aquestes bonificacions. A l'altre extrem estaria la Comunitat Valenciana, on hi ha més de 30. Més de 30 supòsits de bonificacions. I quines tenim a Catalunya per aquesta declaració 22-23? Bueno, de l'exercici de l'any passat. Doncs 150 euros per fill nascut o adoptat l'any passat, que s'amplia a 300 euros en el cas de famílies monoparentals. També tenim en aquest cas el 7,5 de la rehabilitació de la vivenda habitual sobre una base de 9.000 euros o el 10% de la quantitat invertida per lloguer de vivenda habitual amb aquests supòsits: menors de 32 anys, que estiguis amb atur durant 183 dies l'any, una discapacitació del 65% o persona viuda o majors de 65 anys. En el cas del lloguer, la quantitat màxima, límit màxim, és de 300 euros i 600 euros per famílies monoparentals o nombroses. Hi ha una deducció del 25% de la quantitat invertida i donada amb institucions universitàries o centres d'investigació de caire científic. Una deducció del 1,5% en la rehabilitació de la vivenda habitual amb una base de deducció a partir dels 9.040 euros. Com dèiem, hi ha un total de 11 supòsits, el que demostra una vegada més que l'assessorament és clau, és vital i és important de cara, doncs, a complir amb els requisits que en aquest cas ens podrien beneficiar.
Mira, parlem d'això, tenim una experta en el tema, concretament la ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, la Carme Elena, que la tenim al telèfon. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carme. Per començar, la pregunta base. Qui està obligat a fer declaració de renda?
Doncs si parlem de rendiments de treball, en el cas que només tinguem un pagador, si els nostres ingressos superen els 22.000 euros. I en el cas de tenir més de dos pagadors, si el segon i els següents pugen més a 1.500 euros, la quantitat a declarar es baixa a 14.000. Hem de tenir en compte que amb el segon pagador compta, per exemple, el CEPE, en el cas d'estar a l'atur, o en el cas d'ERTO, que l'any passat encara hi eren ERTOs.
D'acord, vull dir que l'Estat en aquest cas o també seria, es comptaria com a pagador.
Correcte.
Una administració pública. Bé, si estàs per sota d'aquests ingressos, no estaries obligat, però, per exemple, si et retornen diners, la pots presentar, per exemple, no?
Doncs sí, es pot presentar, i de fet l'has de presentar, perquè si no ningú et dirà que té un diner allà i que tu no pots, que no vas a buscar-lo, eh? I sempre no t'avisarà si la teva renda surt de tu mai no la fas.
Això passa, eh? Si tens allà i no vas a buscar-lo, no trucaran per dir-li, escolti'm, que li devem diners. No, això no passa. Si tu dius sí, però si et deuen, no. Bé, en aquest cas, quines serien les novetats dins d'aquesta declaració de renda del 2023 més destacables a Catalunya?
La veritat és que no hi ha gaires, és bastant continuista. Les novetats més importants vindran a la campanya de l'any següent. En principi, referent a plans de pensions, el límit per poder reduir per aportacions personals baixa a 1.500. Abans eren 2.000, baixen a 1.500. Cada vegada ens deixen deduir menys. I sí que el que estan potenciant són les aportacions a plans d'empresa, que aquí podríem incrementar 8.500 euros. Però també hem de ser conscients que no tothom pot fer aquesta aportació perquè no són tan comuns. Mm. Per una altra banda, la novetat, jo crec que més important de totes, és que s'amplia la deducció per maternitat i guarderia. Ull, que això no es comenta, però la guarderia també es pot deduir. Per les dones mares treballadores amb fills menors de 3 anys, que en els anys 20, 21 i 22 doncs van estar en ERTO i que en aquell moment no els van deixar aplicar-se aquesta deducció. També les mares treballadores fixes i discontínues, sobretot de l'hostaleria. També dones, mares víctimes de violència de gènere. I també dones autònomes que van rebre la prestació de cessament d'activitat. Tot això s'han habilitat unes caselles en la declaració de renda d'aquest any en què es podrà demanar en caràcter retroactiu. No caldrà refer la declaració d'anys anteriors.
D'acord. La inflació es veu reflexada en aquesta declaració de renda? Perquè en funció de les autonomies això ha canviat una mica, no? Sembla que hi ha com una mena d'adaptació al que ha estat la inflació.
Dins de l'escalat hi ha l'escalat autonòmic i el que és l'escalat estatal. Nosaltres, per desgràcia, a Catalunya això no ha passat. En algunes comunitats com Madrid, Andalusia, alguna altra, doncs han deflactat la part de l'autonòmica.
D'acord.
Nosaltres a Catalunya això no ha passat, per tant, lògicament aquí l'Estat recapta més, perquè tot ha pujat, amb la qual cosa els impostos que ells reben també pugen, però el contribuent no... Lo normal és que no se'l pugui deduir gaire.
Bé, no sé, igual l'adducció és massa precipitada, és com una pujada d'impostos encoberta, per dir-ho d'alguna manera.
Totalment, pujada d'impostos i a més pujada de recaptació, i sempre està molt contenta amb aquest tema.
Carme, ara parlaré d'una sensació pròpia, que igual, no és molt periodístic el que et diré ara i la pregunta que et faré, però tinc la sensació que Catalunya sempre en qüestió d'impostos pringuem.
Bueno, jo crec que la Comunitat Valenciana va per sobre, eh?
Ah, va per sobre. O sigui, sempre hi ha uno que pringa més que tu.
Sempre hi ha algú, però bueno, no, crec que no és un consol.
No, exacte, és el que t'anava a dir. No sé si fins a quin punt això és un consol. Però...
No és un consol, però també hi ha molt d'altres que van per sota. Per tant, home, aquí, per exemple, tenim l'impost del patrimoni, que bueno, que s'ha pujat per rendes altes, d'acord? Però, bueno, en altres comunitats no es tenia. Ara ha sortit un nou impost, però, per exemple, a Catalunya aquest tema doncs, sí que anem per sobre d'altres comunitats.
Bé, en quin moment, Carme, tu aconsellaries assessorament? Perquè a Hisenda hi ha un esborrany de la teva declaració de renda, si és una cosa molt senzilla que tens el sou i poca cosa més, suposo que no cal gaire cosa, no? Però, per exemple, dues preguntes. La primera, l'esborrany que et presenta Hisenda, ja cal repassar-lo? I després, en quin moment necessites un assessorament professional?
En principi, l'esborrany, si mirem l'esborrany, no ens entrem de gaires coses, perquè al final acaben sent números. Però en la mateixa aplicació del RentaWeb hi ha les dades fiscals. Aquí hauríem d'entrar i revisar aquestes dades fiscals, perquè ja sí que veurem si hi ha errors. Per exemple, en el cas de que s'hagi tingut un fill l'any passat, doncs l'esborrany no acostuma a tenir-lo en compte. Vull dir, això és molt important. Però també pot ser doncs, que hi hagi algun tipus d'errors, com pot ser que la vivenda habitual estigui posada com una segona vivenda. Hi ha una sèrie de dades, per exemple, el CP, que no, en tema d'ERTOS no tampoc ho declarava sempre bé. Doncs en aquests casos tu pots revisar i veure si realment allò és el que reflecteix l'esborrany. Però també hi ha altres casos en què això és impossible. Si, per exemple, tens una venda d'una vivenda, vendes d'accions, o si tens dubtes d'aquestes dades com estan posades, has de recórrer, evidentment, amb un gestor perquè és impossible que te'n surtis. Bueno, impossible no hi ha res, però en general ja, és bastant difícil.
És més espès.
És complicat.
Diguem que és una mica espès per una persona que no està habituada a això. Sí, complicat.
És molt complicat.
Sí, sí, fàcil, aquestes coses no acostumen a ser. Doncs, Carme, Helena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, gràcies per aquestes explicacions, aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs així ho tenim, aquesta serà la declaració de renda. Jo em quedo amb una... Igual som massa negatiu amb el tema de la pujada d'impostos, però el que direm, això és curiós, que quan podem ajudar la gent, en aquest cas, no s'ha... Igual ni s'ho han plantejat. Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Pues encantado de hablar contigo. Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones de Semana Santa.
He pasado unas vacaciones fantásticas, pero también con muchas ganas de reincorporarme a mi trabajo normal.
Es que eres adicta al trabajo, ¿eh? Es que te va la marcha, como el que dice.
Yo disfruto, me divierto,
esa
y me
es la
gusta
clave.
Lo que hago.
Esa es la clave. Esa es la clave, ¿eh? La clave para funcionar y la clave pues para ayudar, porque en este caso hablamos de salud. ¿Y hoy hacia dónde vamos, Carmen?
Mira, vamos un poquito a ir al fondo, al meollo de la cuestión, ¿no? Como se suele decir, del problema de obesidad. Yo en alguna ocasión, hablando contigo, te he comentado que el principal motivo o la principal causa por la cual fracasa un tratamiento de obesidad, hablamos siempre de personas con un exceso de peso de una cierta relevancia, ¿no? Más o menos, pero en una cierta relevancia.
De acuerdo.
Entonces, en alguna ocasión he explicado que la principal causa de fracaso es el abandono, es decir, la persona inicia el tratamiento, pero bueno, cuando pierde los primeros 10 kilos se ve mejor y bueno, luego dice, me he hecho, lo dejo, ya me veo bien así, ¿no? Y lo deja. Pero yo me gustaría ir un poquito más allá. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que una persona que está viendo que le va bien, ¿vale? Que está consiguiendo una pérdida de peso, ¿por qué lo deja? ¿Por qué no llega al final, ¿no? Y por eso te digo ir al meollo de la cuestión. Yo, en la mayor parte de los pacientes con obesidad que me encuentro, los pacientes muy frecuentemente no tienen puesto su punto de mira al final del objetivo, es decir, a la pérdida completa de todos los kilos que le sobran. Sino normalmente se pone un objetivo a medio plazo, ¿no? Son estos 10, estos 15 kilos, más o menos 20, en el caso de personas que tienen que perder muchos kilos, es decir, no miran al final. ¿Y por qué no miran al final? Que esto es algo que yo luego he investigado y confirmo con los pacientes cuando lo hablo con ellos. No miran al final porque sienten que no van a ser capaces de conseguirlo. Es decir, el paciente que arrastra una obesidad crónica desde hace muchísimos años, en primer lugar tengo que decirte que en estadísticas que nosotros hemos hecho, el 85% de las personas obesas, cuando nosotros las vemos, cuando eran adultos jóvenes, no eran obesos, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, la mayor parte de estas personas, ¿no?, que no miran a ese objetivo, es porque piensan que están arraigados, pegados a la obesidad. Es decir, que ellos están ahí en esa situación de obesidad y que no van a ser capaces de dejarla nunca. Entonces, eso se convierte en un convencimiento fortísimo del paciente que hace que, si yo estoy convencido de que no voy a salir de esta situación, no pongo en marcha ningún objetivo pensando que pueda llegar al final porque mi convencimiento de inicio es que no lo voy a conseguir. No sé si me estoy explicando suficientemente.
Sí, sí, es un factor psicológico importante que en este tipo de cuestiones...
Exacto, es una barrera.
Es fortaleza mental.
Exacto, es una barrera porque es un convencimiento. Es como
pero una barrera que nos autoimponemos también, ¿eh?
Correcto, es decir, la podemos encontrar por lo que se cuenta y se dice, ¿vale? Es decir, la obesidad es genética, ¿vale? Entonces la persona que es obesa y ve que su padre era obeso y su madre era obesa, dice, bueno, pues yo, ¿qué tengo que hacer aquí? No tengo que hacer nada porque yo ya voy a morir obeso, ¿de acuerdo? Entonces es un autoconvencimiento, como tú muy bien decías, que te impones tú mismo o que la información general que está alrededor tuya te está diciendo, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo ya estoy convencido que no puedo salir de esa situación, no me pongo en marcha. Y si me pongo en marcha, no me pongo en marcha mirando al final, me pongo en marcha mirando a mitad de camino porque digo, no, yo al final es que no voy a llegar, ¿vale? Si a esto le une las grandes mentiras que se cuentan normalmente alrededor de la obesidad, alrededor de la alimentación, alrededor del por qué se tiene exceso de peso o no, esto todavía le da mayor argumentación a la persona para seguir estando convencida de que no lo va a conseguir. Entonces, yo desde aquí quiero dejar muy clara una cosa a todas las personas que se pueden encontrar en esta situación. Primero, y esto lo he dicho en multitud de ocasiones, hoy por hoy, en el siglo XXI, todavía, y afortunadamente, la obesidad no es genética. No heredamos la obesidad, heredamos nuestras costumbres, los hábitos que hemos tenido con nuestra familia a lo largo de mucho tiempo, ¿vale? En segundo lugar, nadie está enganchado, arraigado, pegado con superglue al problema de obesidad. Si quiere dejar de ser obeso, puede dejar de ser obeso, ¿vale? En tercer lugar, es necesario al paciente darle información veraz, información que entienda y acepte, y luego explicar a todas aquellas personas que verdaderamente el resultado lo van a conseguir cuando se ponen el objetivo del final, no se ponen el objetivo de medio camino, a ese medio plazo, ¿no? Y luego, para todo esto sí que se tiene que contar con un sistema polivalente de tratamiento, que no es solamente una dieta, que no es solamente un aparato, que no son solamente infiltraciones, sino que es atacar un problema importante desde muchísimos frentes, y esto es lo que a nosotros en concreto nos permite unos resultados extraordinarios y además resultados que conseguimos que mantengan en el tiempo.
Pues ya lo sabes, ahí está la doctora Carmen Torrejón, todo su equipo para echarte una mano, para acompañarte en ese viaje. La primera visita informativa gratuita sin compromiso con la doctora Carmen Torrejón la podéis concertar en el 93-414-3631, 93-414-3631. Podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estar bien en medicina estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Y si entráis en la web, encontráis las maneras de poneros en contacto con el centro, tanto por mail como por WhatsApp.
Que estamos en obras, que creo que ya la próxima semana afortunadamente podremos tener la página disponible, y que nadie que acude ahí piensa que hemos desaparecido del mapa, que seguimos estando en la calle Montaner, que nuestro teléfono es el que tú das y al que pueden acceder.
Exacto.
Debajo de la página, ¿de acuerdo?
Exacto, porque la página, esto parece ya la Sagrada Familia, ¿eh, Carmen? O sea...
más o menos.
93-414-3631, ese es el teléfono del centro. Doctora Carmen Torrejón, como siempre, un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Adiós. I de seguida parlarem, atenció, d'un projecte de futur. Un projecte de futur que està fent la ONG, el Bon Samarità i l'Ajuntament de Blanes. De què estic parlant? Estic parlant de la guerra d'Ucraïna. Estic parlant del moment en el que molts infants van venir cap a Espanya, en aquest cas en concret cap a Catalunya, en aquest cas més en concret cap a Blanes, per com un projecte d'acollida, no? Clar, la idea al principi és que la guerra duraria poc. La guerra no dura poc i no té horitzó de finalitzar. Llavors, allò que era una acollida s'està convertint en una residència. I parlarem precisament, que ja no parlem d'un refugi, parlem d'una llar, d'aquesta necessitat de transformació. Parlem d'aquests nanos que estan allà a Blanes. Parlarem amb el president de la ONG Acció Social, el Bon Samarità, el senyor Jaume Torrado, i parlem de la seva situació aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Tres años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. ¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En la... la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora,
¿esto qué pasa? ¿Qué?
No, esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación y sobre todo.
O sea, pero no es lo mismo y
no, Messi, pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi, Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De...
Total. Claro,
yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, hi havia un clar sentiment d'acollir els refugiats, no? Sobretot a les persones que no es quedaven, els no combatents. Parlo dels nanos, parlo de dones, parlo de gent, d'orfes, en aquest cas. És el que va passar, entre dels molts que van arribar a Catalunya, amb un grapat de nens d'un orfenat ucraïnès, Native Home, que va... és un orfenat que estava situat a l'oest d'Ucraïna, no? Què passa? Doncs que van venir, en aquest cas cap a Catalunya, en aquest cas concretament cap a Blanes, doncs de la mà del Bon Samarità, no? De la ONG d'Acció Social al Bon Samarità. Què passa? Doncs que aquella previsió de que la guerra durés poc, menys d'un any, suposem, això s'ha convertit en una guerra que no té data de caducitat. Què passa? Doncs que allò que s'havia convertit en un refugi, ara hi ha una necessitat de transformar tot allò en un projecte de futur, en un projecte de llar i d'arrelament, en aquest cas, no? Com està tot això? I posem el focus en els nens ucraïnesos refugiats, en aquest cas a Catalunya. Parlem amb el president de l'ONG perquè ens expliqui la situació, l'ONG Acció Social, el Bon Samarità, el senyor Jaume Torrado, que el tenim al telèfon. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns una mica la línia. Quan van arribar aquests nens? Quan, al principi de tot?
Doncs aquests nens, nosaltres, per certes vinculacions que tenim amb l'organització internacional Serving Orphans Worldwide, que recolza orfanats arreu del món, doncs en el moment que va esclatar tot aquest conflicte ens van demanar si nosaltres podíem col·laborar rebent un dels orfanats que estaven rescatant i que estaven doncs, fent un procés d'extracció del país. I el dia, ens van trucar el 24 de març i el dia 6 d'abril doncs, els rebíem aquí a Blanes. Mm. I bé, la nostra tasca ha estat durant aquest temps doncs, inicialment bastant logística, perquè inicialment doncs, era un projecte petit, era un projecte de setmanes o com a molt d'un parell o tres de mesos, i després s'ha doncs, anat profunditzant, perquè clar, aquests nens van arribar amb uns certs adults, alguns d'aquests adults, que pràcticament tots eren dones, doncs van tornar amb els seus homes que estaven a la guerra, i tot el nostre equip de professionals doncs, ha tingut que anar fent càrrec d'aquests nens i ampliant el projecte i extenent el projecte fins ara.
En total són 25 nens i nenes i 3 adults els que hi ha ara, no?
Ara sí, vam rebre 31 nens i 7 adults i ara tenim 25 nens i nenes i 3 adults, que en realitat doncs, és el director de l'orfenat, la seva dona i la secretària de l'orfenat, són els que van quedar i després doncs, hi ha tot l'equip de professionals de la nostra entitat, que són treballadors socials, educadors, psicòlegs, integradors, que estan treballant en aquest moment amb els nens.
Clar, com es van adaptar? Com van arribar aquests nens? Perquè suposo que psicològicament un rescat d'una guerra, arribar a un país que no coneixem, amb una cultura diferent, com va ser l'adaptació?
Bé, inicialment va ser molt complexa, perquè aquests nens, a part, doncs, imagino que es pot entendre que ja venien amb tota una sèrie de dificultats per la seva característica de ser òrfans. Doncs, després doncs, el conflicte de la guerra, ells varen viure molta tensió amb la seva sortida, els va costar molt de sortir, varen arribar 3 cops a la frontera, es varen tenir que anar enrere, varen haver algunes bombes que varen esclatar a prop de la zona on tenien l'orfenat, i després doncs, sortir del país, aconseguir sortir, arribar a Alemanya, que és el primer punt de parada, van estar 3 dies a Alemanya, després arribar, doncs quan van arribar va ser molt complicat, vam trigar uns quants mesos, inclús doncs, per estabilitzar la seva situació. Hi havia moltes crisis emocionals, del procés d'adaptació, doncs, de cultura, d'idioma, una nova cultura, un nou idioma, en tots els traumes que ja portaven de si mateixos i de la guerra, doncs vam trigar bastant de temps fins que aquests nens van aconseguir, doncs, una estabilitat emocional, sentir-se segurs, començar a deixar de sentir, doncs, que és el que hem estat treballant molt, doncs, que el que Blanes ja no solament és un refugi de la guerra, sinó Blanes, doncs, comença a ser ara una segona llar. Ucrània és la seva llar primària, però Blanes ja comença a ser la seva llar, ja coneixen la ciutat, coneixen l'estructura, comencen a conèixer l'idioma, tracta de parlar, s'han integrat a les escoles. Clar, ha estat tot un procés molt complex, però inicialment va ser bastant difícil.
Els nens i els adults volen tornar a Ucraïna?
Inicialment, el que el director de l'orfenat, el que ens demana i el que li agradaria és, si nosaltres, les seves paraules textuals, si li podem donar un bitllet per al futur per als seus nens aquí, a Blanes. Aquest és el que ens ha demanat i nosaltres, doncs, és una de les possibilitats que, doncs, quan s'acabi aquesta tercera fase, que hem aconseguit ampliar fins a quan acabin els nens l'escola, fins a final de juny, doncs aquí treballem amb diferents opcions i ella ens ha demanat si podem avaluar, doncs, aquesta opció, i és la que, doncs, estem també treballant.
Doncs, Jaume Torrado, president de l'ONG Acció Social, d'Acció Social del Bon Samarità, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu, eh?
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò d'això i la veritat, sense la solidaritat que hem rebut també de la ciutadania, de les entitats i també, doncs, el reconeixement per part de la DGA i de l'Ajuntament, serveis socials, doncs tampoc hagués estat possible el que hem fet.
Cert, doncs moltes gràcies a tots ells. Estem parlant d'aquests 31 infants entre 2 i 17 anys d'edat, eh? O sigui que és que estem parlant d'una gran desgràcia la que s'està vivint a Ucraïna, com totes les guerres, són una gran desgràcia que no hi ha guanyadors. En una guerra, poca cosa, podem parlar d'això. Més que la desgràcia, que, i ho dic clar, alt i amb la boca ben ampla, que significa una guerra des de tots els punts de vista. I a vegades, quan traiem el focus mediàtic de sobre aquestes coses, o no són tan insistents, sembla que ja no passi. I sí que passa. I la desgràcia continua. Bé, de seguida parlem d'una qüestió molt més amable de tot això, eh? Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Sí, molt bé.
Molt bé, benvinguda. Parlarem de espardenyes fabricades a mà.
Així és.
Fent 5 cèntims.
D'aquesta tradició. Doncs parlarem amb una senyora que té 70 anys, la Mari Carme Grifell, que és la tercera generació d'una família d'espardenyers.
Espardenyes que encara es fabriquen a mà. De seguida en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¡Esto es Got Talent All Star! ¡Los mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo!
Bestial, espectacular.
Perdona.
Apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno este sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Possiblement aquestes coses fetes a mà, quan parlem del valor que tenen les coses fetes a mà, a vegades se'ns oblida que encara hi ha coses, tradicions, que com cistells, els cistells de mimbre, encara hi ha molts que es fan a mà. És una d'aquestes tradicions, o espardenyes, en aquest cas, que és el que parlarem, al port d'aquesta senyora, 70 anys, em dius que té.
70 anys.
Explica, es posen en situació.
Doncs la Mari Carme Grifell és de Solsona, és la tercera generació d'una família d'espardenyers, i amb 70 anys continua encara al capdavant de Cal 65, que és un petit negoci ubicat al nucli antic de Solsona, i ella mateixa explica que en ve espardenyes cada dia i veu de primera mà l'evolució d'aquest calçat tradicional que s'ha sabut reinventar amb el pas del temps. Unes espardenyes que són símbol del folklore i de les que ja n'hi ha de molts tipus, des de les més clàssiques fins a les més modernes amb taló o també plataformes.
De planes, amb sola de jute, amb sola de goma, i llavors en faig també amb taló, amb unes cunyes de diferents mides, i agafen un color, que tinc molts colors diferents de veta, i miren que els combini amb la roba que porten. I llavors, doncs, en lloc de sabates, van amb les espardenyes i van amb molta més comoditat. I les núvies, doncs, també n'hi ha que les porten igual, però les hi cobrim amb ras que faci conjunt amb el vestit que porten.
Que magnífic, és tot un expert com una desexperta amb el temps que porta, però m'acaba de deixar amb la boca oberta amb aquestes característiques que explicava, eh?
Sí, sí, tant nuvis, núvies, nens i nenes que fan la comunió, també pagesos, i és que ella mateixa ha sigut la que ha participat en la modernització d'aquestes sabates.
Clar.
Començant pel seu avi primer,
és que quan parlem d'espardenyes, segurament el primer missatge que ens ve al cap són els pagesos que portaven les espardenyes.
Exacte.
I no les associàvem, almenys de forma genèrica, no les associàvem a una boda, per exemple.
Exacte.
No?
I en el dia a dia, també.
I en el dia a dia, per exemple, sí, sí.
I és que, com deia, aquesta tradició va començar pel seu avi, seguides de la seva mare i també, finalment, fetes per ella, amb tota una varietat de colors i també de dissenys.
La botiga aquesta la va fundar el meu avi, el Joan Quell de Sant Miquel, i l'any 1913 ja hi eren. El que passa que durant la guerra es van cremar els papers i no sabem si més antigament hi havia la botiga o no hi era, això no podem deduir. Llavors l'avi va fundar la botiga, ell feia les espardenyes, les feia d'espard, d'aquí ve el nom d'espardenya. Després de l'avi, del Joan Quelles, va passar la Mercè Quelles Solà, la meva mare. En lloc de fer només dos o tres tipus, ja va començar a fer les solsonines, i llavors, després d'ella, vaig passar a servidora, que jo ja faig molts colors, no sé si tinc 17 o 18 colors diferents de veta, i em faig de totes maneres, personalitzades, al gust de cadascú.
Bé, que contenta se li veu a l'espardenyera. Molt bé. 1913, eh?
1913. I els papers que es van cremar
a la guerra,
la guerra i tot.
Ostres.
O sigui, realment no s'acaba de saber des de quan estan o continua aquesta tradició.
Home, això no sé si a l'Ajuntament hi tindran tots els registres. Si et poses a escarbar, igual trobes, fes una petita investigació, igual trobes quan, si estava abans aquesta botiga o no. Però clar, quan parlàvem abans de guerra, doncs tres quarts del mateix, eh?
Sí, exacte.
Però clar, ostres, jo fa temps que no poso unes espardenyes, eh?
Sí, sí, és que a Catalunya només queden una dotzena d'artesans que les fan a mà. I fins i tot hi ha empreses que ara les exporten a França, que és un dels principals compradors, però també als Estats Units, a Mèxic o al Japó, i que la Mari Carme celebra amb molta il·lusió.
Bueno, jo venen gent a comprar espardenyes i em diuen, mira, marxem cap a Amèrica, marxa fulano, sotano, el que sigui cap a Amèrica, o més lluny, o cap a Itàlia, allà on sigui, i volem unes espardenyes perquè les tinguin de record. Records d'aquí a Catalunya. I llavors en compren unes i els hi porten i diu que estan molt contents, clar, evidentment.
Mira, precisament, suposo que també hi ha espardenyes que es venen per internet, de molts colors també. O sigui que...
A tot arreu estan ara ja.
I t'ha dit el preu?
No, el preu no me l'ha dit.
Ui!
El preu no me l'ha dit.
A vegades és indiscret, això de parlar de preus,
clar,
però...
Clar, és una mica... Però, bueno, li podem preguntar, no?, també. Li podrem preguntar... La propera vegada que parlem amb ella, no?, i que escolti també això del que estem explicant, això que estem dient.
Uh-huh.
I si no, doncs anem a Solsona i ens provem aquestes espardenyes de tot tipus de tots els tipus que ella mateixa dissenya i que també que ens expliqui aquest preu.
Mira, estava mirant unes espardenyes per internet i així buscant... Ostres, 90 euros. Està bé, no?
Clar, suposo que també deu variar...
En funció del què, eh? Ara són mones, eh? Mira, unes espardenyes...
Clar, molts tipus.
La traducció al castellà és alpargates.
Sí,
les alpargates, en aquest cas. Que insisteixo, segurament quan parlem d'espardenyes les associen directament als pagesos, segurament, però és un què que ja veieu que ens explicava molt bé, eh?
Exacte.
La Mari Carme ens explicava molt bé. Marc Porta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt, Marc.
Igualment.
Fins després. Doncs, que per cert, hi ha d'altres calçats típics i tòpics i tradicionals, com per exemple les menorquines, que aquestes sí que segurament tenen un queix per la senzillesa a l'hora de posar-se-les, no? Tancarem arrere des de Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra. I l'obrirem parlant, com no, d'un dels temes que, si no plou, portarà cua. Parlem de sequera. I parlem de sequera... Quan els problemes ens tiren a sobre és quan veiem totes les mancances que tenim. Quan veiem que, per exemple, la xarxa d'aigua potable perd litres i litres i litres, un percentatge importantíssim de litres d'aigua potable. I aquí vamos pasándonos la patata caliente. Qui ho ha d'arreglar això? Si eso ya te llamo. Bé, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.